és real.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Vila-real t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Vila-real.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Cinc minuts els que passen de la una de la vesprada. Anem a començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant d'Europa, que reconeix la tasca de la Diputació al concedir-li una oficina per apropar als castellonencs les oportunitats de la Unió Europea.
La Unió Europea ha reconegut l'ambiciosa tasca europeista de la Diputació de Castelló al dotar-li d'una oficina Europe Direct Castelló, que aproparà les oportunitats europees als castellonencs. Amb això, la Comissió Europea ha respost a la candidatura presentada pel govern provincial per a gestionar aquest centre oficial d'informació, amb l'objectiu de facilitar als castellonencs els recursos que ofereix Europa en el que es refereix a informació, orientació i sensibilització sobre les institucions, la legislació, les polítiques, els programes i les possibilitats de finançació de la Unió Europea. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha explicat que aquesta concessió reconeix el treball que es fa a diari tant des de relacions internacionals com des de la presidència del lobby europeu Partenàlia per apropar les oportunitats, inversions i iniciatives dels organismes europeus fins tots els pobles i racons d'aquesta terra. Un treball que ajuda a que cada any arriben milions d'euros a la terra a través de les diferents línies d'actuació de la Unió, com el desenvolupament rural, l'emprenedorisme, sostenibilitat o innovació, també per a fer realitat els projectes de cooperació amb les empreses.
S'ha de tenir en compte, apunten des de la Diputació, que aquesta oficina europea de la Diputació és l'única nova proposta que s'unís a la xarxa de 500 oficines que hi ha arreu d'Europa, tot i que s'havien presentat 66 a tota Espanya. 35 centres es renoven, sent la de la Diputació de Castelló l'única de nova creació. I parlem també d'un succés. La Guàrdia Civil deté una persona per un robatori amb violència i intimidació a l'autopista AP7.
La Guàrdia Civil ha detès a una persona pel robatori amb violència i intimidació en l'autopista AP7. Aquesta operació s'iniciava en el marc de les actuacions que desenvolupa la Guàrdia Civil per a previndre i combatre els robatoris en les vies de comunicació i àrees de servei de la província. Quan els agents van tindre coneixement, en el mes de novembre del passat any, que a l'altura de la localitat d'Alcalà de Xivert, l'ara detingut estacionava junt al turisme i després d'esgrimir una arma de foc, l'intimidava per a que li entregara el borso que contenia efectes i diners en efectiu per un valor de 84.000 euros. Posteriorment va utilitzar l'arma amb la que es van realitzar diversos dispars contra una de les rodes del vehicle de la víctima per a evitar ser seguit, donant-se ràpidament a la fuga del lloc.
Per aquest motiu, els guàrdies civils van iniciar una investigació per esclarir el fet, aconseguint identificar, localitzar i detenir a Cambrils, a Tarragona, un home de 45 anys d'edat com a suposat autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. El detingut posseix diferents antecedents per fets delictius de característiques semblants. I ens quedem ja a la localitat. Parlem de Ciutadans, que denuncia que el bipartit no reobrirà l'ambulatori de Torremosa durant aquest mandat.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha denunciat que dos anys després del seu desmantellament, el govern autonòmic de Partit Socialista i Compromís, juntament amb la complicitat del bipartit local, no té cap voluntat política de reobrir l'ambulatori de Torremosa durant la legislatura, tal com es dedueix de la resposta donada al grup parlamentari de Ciutadans sobre l'estudi de viabilitat de conselleria sobre el centre sanitari. Així doncs, segons ha informat el regidor en la resposta, es cita textualment que la localitat compta amb una suficient i adequada dotació d'atenció primària complint amb els estàndards establits en la normativa d'ordenació sanitària en aquest nivell assistencial i amb un alt nivell de qualitat. Per això, i front a aquesta decisió, segons ha explicat Vicent, van a demanar una còpia d'aquest estudi amb la finalitat de comprovar quins han sigut els criteris a seguir. Segons informava també el portaveu de Ciutadans, el més greu de tot això és que dijous que ve es compleix el segon aniversari del tancament i els veïns encara estan esperant una visita de l'executiu local. Escoltem, per tant, la crítica del portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent.
PSOE i Compromís, quan van dir als veïns que reobririen el centre de salut, pues, es van estafar. Es van prometre també transportes desplaçats i res de res. I explicaré, vos explicaré com hem arribat a aquestes conclusions. Ciutadans fa un any va presentar una moció per a que des de l'Ajuntament de Vila-real exigirem a la Generalitat que ficaran els pressupostos del 2018 la reapertura del centre de salut, de l'assistència dels metges de capçalera, perquè m'entenguem, i PSOE i Compromís no van voler. Es van ficar com a excusa un estudi que anaven a fer. Aleshores, Ciutadans va demanar, va preguntar per aquest estudi a través de la nostra diputada autonòmica, Mercedes Ventura, i ens han contestat. I s'han contestat pues, amb una tremenda decepció, perquè en aquesta contestació reconeixen que no van a reobrir el centre de salut, com a mínim ni a mig plaç, i perquè intuïció ni siquiera a llarg plaç. En l'estudi s'excusen en que la població de Vila-real cada vegada serà més vella i que tindrà un creixement negatiu, és a dir, serem cada vegada menys vilarealencs.
Respecte a aquest assumpte, respecte al centre de Torrent-Mussa, també s'ha pronunciat avui l'alcalde José Benlloc. Ha comentat que, òbviament, és un dels objectius de l'equip de govern que aquest centre de salut funcione, tot i que no és un objectiu a curt plaç. Sí que ha comentat que s'estan estudiant diferents opcions per a poder ampliar aquestes instal·lacions en mèdiques o bé utilitzant part de l'edifici anexe de Telefònica o inclús les instal·lacions de la biblioteca Solades. També ha parlat respecte als problemes que pot haver per a desplaçar-se de la gent gran a altres centres de salut, i en aquest cas ha destacat que es podria solucionar mitjançant el transport públic, una solució que assegura ja treballen en ella des de l'equip de govern. Tot i això, insistir ben lloc en que a hores d'ara i en aquest temps no ha hagut cap queixa en persona des del veïnat del centre de Torremosa cap a la seva persona per a reclamar l'engegada de nou d'aquest servei i defensa la necessitat de comptar també amb aquestes especialitats al centre de la ciutat, tenint en compte que l'Hospital de la Plana tindria més dificultats per a poder assolir aquest servei.
Jo he dit en mil ocasions que crec que el centre de salut de Torremosa és un centre de salut prioritari per al barri. No, i ho dic ben clar, i no, tampoc tinc ningú complejo a l'hora de dir-ho, no crec que era la màxima prioritat en aquests moments que tenia la ciutat. Per a poder fer un centre de salut allí tenim que donar-li resposta a les especialitats, i en l'Hospital de la Plana no caben les especialitats. La nostra gent de Vila-real també, quan té que anar a un metge especialista, va a este centre. A este centre en estos moments veiem i s'han ampliat l'oferta d'especialitats per a altres pobles i per tant presten també serveis a nivell comarcal, algo que és una línia de treball de la nostra ciutat. Sí que es tinc que dir que en la línia de projecte de futur, i la consellera sí que ho sap i diu que en el moment en què puguem, evidentment se pot fer, estem explorant coses. Des d'una eixida al tema de la EPA, que poguera estar en un altre lloc i poder ampliar per dalt de la biblioteca, connectant els dos edificis, hasta poder arribar a algun tipus d'acord, i estic en breve, me ficaré a parlar en Telefònica en l'edifici que té al costat. És a dir, evidentment que crec que com a projecte a mig plaç, a 2 anys, a 3 anys vista, té que tornar el centre de salut al centre. I és veritat que n'hi ha una certa població molt major, i això és real, que tal volta pues, ho tenia a 3 carrers de sa casa i li era molt més fàcil anar al metge ahir, no? I aquest tema jo crec que l'hem de solucionar en aquests moments en un transport públic adequat. I en això estem treballant.
També hem d'assumpte, Compromís per Vila-real reclama una millora del sistema de cotització i les prestacions dels treballadors autònoms.
El grup municipal de Compromís per Vila-real ha presentat una moció al ple municipal per a sol·licitar al govern central i al Ministeri d'Economia millores reals a les quotes dels autònoms, reduint-les en aquells casos en els quals el treballador autònom no arribi a guanyar la base mínima de cotització. El portaveu del grup municipal, Xavier Ochando, ha recordat que l'octubre de 2015 l'Ajuntament, a proposta de Compromís, aprovava una moció sol·licitant al govern de Mariano Rajoy la millora de la quota de cotització i drets laborals dels autònoms. En ella sol·licitàvem que s'escoltara les grans associacions de treballadors per compte propi per a millorar les seues condicions, explicava Ochando. Per desgràcia, igual que va passar així a Vila-real, el PP va ignorar la petició i segueix ofegant aquest col·lectiu cada any més. Així, Ochando assenyala que si en aquell moment la quota mínima d'autònom era de 264,04 euros, ara ascendís als 275,02. En dos anys ha pujat un 4% i les prestacions no han millorat, indicava. El govern central segueix sense escoltar el col·lectiu de treballadors més gran que hi ha i amb una de les quotes més cares d'Europa, assegurava. No cal oblidar que aquests treballadors no només s'autoocupen, sinó que generen treball.
Per aquest motiu, Compromís demana al govern que escolte les propostes de les grans associacions de treballadors autònoms i dels col·legis professionals perquè opinen i dissenyen un nou model de cotització per als autònoms. A més, el grup municipal exigís activar els mecanismes necessaris per a millorar les condicions socials, laborals, econòmiques i fiscals dels autònoms. Volem, diu Ochando, que d'una vegada el govern s'implique i tingui en compte aquests treballadors. I ens anem ara cap a l'Espai Jove, que acull la presentació del curtmetratge Pulsa aquí, creat per 6 joves al taller Fem un curt.
L'Espai Jove acull aquest divendres 26 la presentació del curtmetratge Pulsa aquí, creat per 6 joves en el taller Fem un curt, impulsat per la Regidoria de Joventut juntament amb Anima't i amb la col·laboració de l'Associació Cultural Salt de la Fila. L'estrena, que tindrà lloc a partir de les 7:30, mostrarà el treball que s'ha realitzat durant els dies de vacances de Nadal, període en el qual 6 joves han estat donant forma als seus guions de curta durada. Finalment, el grup va escollir el guió de Glòria Punzano i va realitzar el rodatge a l'Espai Jove, que va convertir en una de les aules en un búnquer on dos personatges havien de prendre una important decisió que podria afectar a les seues vides i a la de moltes altres persones.
Juntament amb la creadora Glòria Punzano, Sergi Blasco, Daniel Salvador, Leire Macián, Carla Tomàs i Arnau Llop són els encarregats de la realització del curt amb el suport i la supervisió d'un grup de professionals del sector audiovisual. Davant les càmeres, Noelia Fajardo i Sergi Mó han aportat la seva experiència i ofici perquè el resultat hagi estat òptim. I més assumptes de l'actualitat local. També l'alcalde ha parlat avui respecte al tancament d'aquestes instal·lacions de pàdel al carrer Ermita, que eren propietat de la Fundació Dolores García. L'alcalde ha explicat en quin punt es troba aquesta situació i també ha destacat que, al ser una fundació privada, el consistori no pot accedir de forma lliure de but, en aquest cas, a les normatives del govern central. Tot i això, sí que ha comentat que consideren que, tenint en compte que aquest espai vora 7.000 metres quadrats no poden servir per a la creació d'immobles, sinó que han de tenir un ús dotacional, s'estan cercant solucions i també ha comentat l'alcalde, s'està parlant amb l'entitat que ha fet aquest embargament de la superfície i de les instal·lacions per a poder trobar una solució a aquest conflicte i que es poguera donar un ús a aquestes instal·lacions i que no acaben sent un femer.
És a dir, evidentment s'està estudiant tot jurídicament. Des de luego la idea de l'Ajuntament és que allò no acabi sent un vertedero i que no acabi sent algo que no tinga ninguna utilitat. És Camí Ermita, és un barri prioritari per a nosaltres. Estem molt propet i tocant del nostre camp de futbol, de Fundació Flors Municipal, d'un col·legi que, com dic, és un orgull per a la ciutat i de la que estem molt orgullosos i molt contents. I algo tindrem que fer, no? Avui per avui, des de luego, ja els dic que no tenim la solució damunt de la taula. Estem en conversacions també en el banc i en la immobiliària del banc, que, però no d'ara, de fa ja molts mesos, i ells estan dispostos a arribar a un acord amb nosaltres. Saben que això, el valor que té, és el valor que li vulguem donar, perquè evidentment l'únic que se pot construir allà és un club privat esportiu, i pues, tots aquests diners i aquests metres per un club privat esportiu i no rentable de ninguna manera, no? Per tant, bueno, pues ja els dic, jo vaig a treballar perquè això puga ser per al poble, medicina de Claret, però no puc en aquests moments adelantar més, perquè evidentment pues, no és fàcil la nostra intervenció en una fundació privada, d'acord amb com està la llei, i tindrem que veure també damunt de la taula tot el que són el moment actual, no? De deudes de la fundació, de situació, de la gestió que s'ha fet de la mateixa, perquè evidentment l'Ajuntament de Vila-real representa tots els vilarealens i vilarealenques i no volem ficar-nos en ningú lío. No?
I per últim, tot i que ara coneixerem algun detall més, aquest matí s'ha signat un conveni a tres parts. Per una, l'Ajuntament de Vila-real, representat per l'alcalde José Benlloc, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb el seu president Ramon Ferrer i també l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez. Un conveni que estipula que aquestes dues localitats s'organitzaran de forma alterna cada any diferents jornades especialitzades en el segle XIII i entorn a la figura de Jaume I per a continuar potenciant aquesta figura i la investigació vers aquest segle XIII. Unes jornades que ja van tenir lloc al CIRA l'any passat i que enguany arribaran a la localitat. Serà el 17 de febrer amb 6 conferències de diferents catedràtics i experts en diferents àmbits que parlaran i tocaran temes com la llengua, la legislació i l'art, per exemple. Seran unes conferències d'uns 45 minuts aproximadament, amb també part per a intervenció, i segons ha comentat l'alcalde José Benlloc, són unes formes i unes jornades interessants per a continuar els temes d'investigació vers la figura de Jaume I i també aquest segle XIII.
La voluntat de coorganitzar les successives celebracions de la jornada de Jaume I de manera alterna en els municipis d'Alzira i Vila-real. És a dir, el que anem a fer d'alguna manera és que la gent no pense que això són ocurrències, és a dir, que de tant en tant fas una activitat i després se mor i para, sinó que este conveni el que li va donar és continuïtat de que un any se faran en Alzira, un altre any se faran en Vila-real, un cada any, de manera que ho podrà anar preparant-se i podrà anar organitzant-se i planificant-se tant els temes d'investigació com els temes de promoció de la investigació que se faci, no, Ramon? Sí. Perquè podem plantejar-nos publicacions i podem plantejar-nos moltes qüestions en la línia de lo que hem comentat, és a dir, pràcticament li imprimim també a aquest tipus de jornades un element científic i d'investigació acadèmic que és algo importantíssim i que està per a quedar-se, no?
Per la seva part, Ramon Ferrer, des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha destacat que no només es parlarà de Jaume I, sinó també de la llengua, la legislació i l'economia. Ha destacat que aquestes jornades són un regal que cal preservar per a poder descobrir la globalitat d'aquesta època que va suposar també un abans i un després en la forma de vida de les terres valencianes.
Estem fent sempre parlant de Jaume I, però parlar de Jaume I és parlar de la nostra llengua, que la creen quan se venen ací, és parlar de la nostra legislació, són els furs, és dir, per lo que hem regit des d'entonces, és l'economia, la moneda nova que és, les relacions en Occident, etc. És a dir, que tota la cultura del 13, que és impressionant perquè és un canvi, doneu-vos compte que este país passa d'un món oriental musulmà a un occidental cristià. I això significa un canvi total, una revolució. Això sí que és una revolució. I per tant, és dir, tot això se conforma en el moment en què està reinant Jaume i per això ho enfoquem en la figura de Jaume. Però repetís que és molt més enllà, no ens interessa saber si la segona dona s'hi associa allò, no? Sinó dir, per què eixa economia, per què eixa moneda diferent a Aragó i a Catalunya, per què eixa llengua diferent en molts aspectes. Per tant, és dir, això és el que ens interessa, eixa globalitat, i si poguérem fer, i estem fent-ho, en Alzira, Vila-real, Vila-real i Alzira, pues, fenomeno. És dir, qui no volguera tindre aquestes jornades? Els especialistes més importants del segle XIII, any rere any. És un regal que tenim i que el tenim que preservar, El tenim que preservar.
Doncs fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local. 1:23, una pausa mínima. De seguida obrim aquest espai de tradicions. Anem a conèixer algun detall més d'aquest conveni, d'aquesta col·laboració i també algun assumpte que altre més.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500006.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pereterser 29 de Vila-real. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Impremta Miralles, l'experiència de 4 generacions, on trobaràs la millor relació qualitat-preu. Ara, per a donar un millor servei, ens traslladem al carrer Mare de Déu de Gràcia, número 12 de Vila-real. Recorda, visita'ns al carrer Mare de Déu de Gràcia, 12 de Vila-real. Telèfon 964 86 36 90. Impremta Miralles. Javier Sánchez Consultores, correduría de seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Cuando eres niño te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a planteártelo de compartir.
Nuevas Top Fries, tus patatas de McDonald's ahora más irresistibles con bacon y salsa de queso. ¿Para compartir o no?
Clínica Doctor Rojo es sinónimo de innovación en medicina estética facial y corporal, medicina regenerativa, antienvejecimiento y longevidad. Y además cuidan tu salud dental. Todo gracias a un equipo humano en continua formación y las herramientas y materiales de última generación. Clínica Doctor Rojo, más de 30 años diseñando sonrisas y ahora también bienestar. Visita las nuevas instalaciones en Pérez Bayer número 1 bajo de Vila-real.
Una 25, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Com havíem comentat, obrim espai de tradicions i avui un dels temes que portem i ens porta el següent convidat és aquest conveni que s'ha signat fa només uns minuts, diguem, s'ha donat ja forma oficial per a organitzar així a la localitat. Cada 2 anys serà unes jornades respecte al segle XIII i també agafant com a referència la figura de Jaume I, però anem a parlar amb més detall amb el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística, Santi Cortells. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia.
Doncs estem parlant, no, d'unes jornades, suposem, importants, que donaran a conèixer més enllà dels aspectes que es poden conèixer habitualment de la figura de Jaume I, el fundador de la localitat, que va ser molt important, no? Com han comentat en la presentació, a molts punts, no? de les Terres Valencianes.
Sí, com nosaltres, com bé sabeu, és el rei fundador de la ciutat, per tant, la seva importància és cabdal, perquè és el que posa els fonaments tant culturals com legals, com fins i tot espirituals, si em poses, del que representa la nostra ciutat i del que, en els seus inicis, representa també tot el Regne de València. Per tant, és al voltant d'aquesta figura que l'Ajuntament de Vila-real, a través del conveni i de la col·laboració, en aquest cas, de la Regidoria de Cultura i la de Normalització i Tradicions, que porto jo, i els arxius de Vila-real, en especial Vicent Gil, que s'ha implicat moltíssim, doncs estan fent costat a aquestes jornades al voltant de la recerca i de tots els investigadors sobre el segle XIII i sobre Jaume I, concretament, sobre la seva figura.
Perquè què va suposar? Ho havia comentat, ho hem escoltat al president de l'Acadèmia Valenciana, que va suposar un abans i un després, no, per a la vida en aquesta zona, l'arribada de Jaume I, però com va canviar? No? Per a que ens fem una miqueta una idea que va suposar el pas de Jaume I.
Bé, en primer lloc, tal i com ha comentat el doctor Ramon Ferrer, president de l'ABL, és un canvi d'una societat que viu a la manera oriental, musulmana, i passa a viure a la manera occidental, cristiana. Això no és un assumpte només de religió, sinó de tota la disposició de com viu i sa gent. També l'aspecte lingüístic que porta el rei Jaume I, com a llengua llatina, amb en aquest desenvolupament totes les característiques que té el nostre territori o que desenvolupa el nostre territori a partir de l'arribada de Jaume I, amb les seues disposicions legals. Hi ha una dada curiosa que ha comentat Ramon Ferrer, que potser a través d'aquestes jornades s'aprofundirà molt més, que és que la nostra vila, com a vila reial, en un primer moment la legislació que adopta és la d'Aragó, centrada en Saragossa, i la resta de pobles, en concret Alzira, que ens ha acompanyat avui també el seu alcalde, doncs sí que té els furs propis del Regne de València. I això implica moltíssimes coses, tant en com entenem la documentació en aquell moment i com la interpretem. És una dada que m'ha semblat interessant, el que ha comentat Ramon Ferrer. Uh-huh. L'haurem d'interpretar a través de les jornades, per això estan.
Per això arriben, en aquest cas ara continuarem parlant una miqueta més de la figura de Jaume I, perquè de ben segur en l'escola, no? Ho hem estudiat tots, però igual se'ns ha oblidat part de la història de la localitat. Seran el 17 de febrer, no? Així a la localitat, i hi hauran diferents ponents, tant catedràtics com arquitectes, i també des de l'acadèmia, no? Participaran.
Sí, el 17 de febrer se celebrarà la primera jornada de Jaume I, serà a la sala d'actes de la Casa dels Mundina, de Vila-real, i com he comentat és una jornada científica, per tant de recerca, de recerca, d'investigació. I com es fa? Doncs a través dels fons bibliogràfics i arxivístics que tenim, tant del Regne de València com de la Corona d'Aragó. I participarà el que ja ha esmentat el doctor Ramon Ferrer, president de la BL, però tindrem molta més gent. Per exemple, el doctor Enric Guinot, que és catedràtic d'Història a la Universitat de València i que parlarà sobre les pobles de la Plana al segle XIII. També participarà el doctor Emili Casanova, conegut catedràtic de Filologia de la Universitat de València i també per ser acadèmic de la BL, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ell s'ocuparà, em sembla també curiós, el seu estudi interessantíssim sobre la llengua dels furs, és a dir, quines característiques tenia la llengua, no sé, podem pensar també des del punt de vista dialectal o del vocabulari que utilitzava, els mateixos llatinismes, hi ha molts punts que crec que són interessantíssims d'investigar. Finalment, també estarà el doctor Arturo Saragossà, que és arquitecte i inspector de patrimoni de la Generalitat Valenciana, i ell parlarà sobre els sostres pintats medievals valencians. És això que a vegades es passa una miqueta desapercebut quan entrem a un edifici històric, no?
Mirem cap a dalt.
Clar, cal mirar cap a dalt perquè també té moltíssima història i a banda és interessantíssim, forma part també de la història nostra. I per la vesprada també vindrà el doctor Brauli Montoya, que és catedràtic de Filologia a la Universitat d'Alacant, i també acadèmic, i ell parlarà sobre les llengües en el llibre dels fets. Recordem que el Regne d'Aragó s'estructura bàsicament en tres llengües, el castellà aragonès, l'aragonès i el català. Català o valencià, a banda de també, com en aquest temps sabeu que té molta importància el mateix, el propi llatí, no? A tot Europa. Aleshores parlarà sobre les llengües, però centrant-se en el llibre dels fets. Sabeu que encara que estigui escrit en una llengua, a vegades una llengua té influència d'una altra, o té llatinismes, o té aragonesismes. Imagine, no sé de què parlarà, però imagine
que poden anar per ahí.
I el doctor Francesc Torres, ja per acabar, que és el director de l'Arxiu del Regne de València, i ell parlarà de les divisions administratives del nostre regne, del Regne de València, administrativament parlant.
Òbviament, mirant el perfil, no?, i el contingut de les ponències, segurament estan més pensades per a, ja diguem, un públic amb cert interès o bé investigador, com bé han comentat i ha comentat ara vostè, o també gent que estiga realment interessada en la història, no? Perquè poden ser una miqueta tècniques, diguem, per a un públic general.
Són tècniques, evidentment, per al tipus
de ponents
que hi ha, però això no vol dir que no impliquen de la mateixa manera la importància de fer pública, de posar en valor qui va representar el nostre rei fundador. Vull dir, és com tot, jo ho dic moltes vegades, jo quan vinc ací, alguna vegada que m'has preguntat sobre el meu tema lingüística, procuré parlar de manera més popular, en un llenguatge més planer, més que s'entenga, però després a la universitat o en altres contextos, doncs sí, parlo de manera més tècnica perquè la gent que ve ja sap a què s'exposa. Per tant, jo crec que aquestes ponències tenen les dues vessants. La vessant de fer públic el coneixement i la vessant de recerca. Per tant, sí, però no deixant de banda que es vol fer més coneguda la figura del rei Jaume I, per a posar en valor també qui som. Vull dir, això també s'ha de subratllar.
I comentar, ho havia comentat el president de la Vela, que seran unes jornades, en aquest cas una jornada gratuïta, no, d'accés lliure.
Sí, per tant, qualsevol pot participar. A vegades, així a Vila-real tenim molts estudiants en moltes diverses disciplines, història, llengua, filologia, ahir diguem-ne que el ventall és molt gran, o dret mateix. Fixeu-vos que estem parlant dels furs, estem parlant de l'administració, això podria anar en dret, estem parlant de la llengua que es feia servir en aquell moment, sobretot les cròniques de Jaume I, estem parlant de la seva figura històrica, per tant, són moltes disciplines, o bé també parlem també d'arquitectura, de com eren els primers edificis que es van fer, i per tant, vull dir, des d'aquest punt de vista hi ha un ventall de disciplines molt grans, per això que ha de ser oberta.
I sí que si els estudiants també estan pensant en fer algun tipus de màster, doctorat, també podrien trobar algun punt per a tirar el seu treball endavant, no? La seva investigació.
Sí, doctorat a vegades treballs
de carrera, no?
De carrera, perquè jo mateix, per posar un cas, doncs recordo que durant la carrera vaig fer un treball sobre Irlanda, no ve al cas, bastant exhaustiu, i que durant la carrera a vegades també tens punts d'interès que poden suposar alguna aportació al teu treball o al teu aprenentatge com a professional.
Per tant, ho tinguem en compte. També, tornant a la figura de Jaume I, ens agradaria saber la seva empremta hacia la localitat, quina va ser, no? quin va ser el legat que va deixar a Vila-real?
Bé, a Vila-real des de la seva fundació doncs ens va donar l'honor de ser una vila, de ser una vila reial, que no tots els pobles ho són, per tant, amb unes disposicions legals especials, concretes. També posaria en valor el fet que hi ha vingut ací l'alcalde d'Alzira. No és casual, vull dir, que vinga a aquestes jornades, perquè de la mateixa manera que funda la vila, és a dir, no és com Borriana, que ja des d'abans existia, i de fet hi ha història sobre els sarraïns que van ser expulsats, així això no va passar, vull dir, Vila-real és Vila-real des de la fundació, des de que Jaume I la funda. I Alzira doncs, va ser on va morir, sabem que va néixer a Montpeller el 1208 i mor a Alzira el 1276, és per això que participa també l'alcalde d'Alzira en aquestes jornades de forma bianual, ja sabeu que seran en un lloc i en l'altre, tornant-nos, per això, perquè d'alguna manera allò que funda des dels inicis és Vila-real i allà on mor és Alzira, per tant, és crec que és una imatge molt bonica, no?, de naixement i mort, i per tant, recordeu també que fa 810 anys que va néixer Jaume I, és per això que encetem aquestes jornades, d'alguna manera, també posar un valor. Va néixer el 1208, per tant, no estic malament, no? Són 810 anys.
Els que ja han passat del seu aniversari, i també es comentava, no?, ficar en valor les arrels, allò que són, perquè moltes vegades s'oblida, no?, i cal vertebrar, havien comentat, no?, també per la proximitat del temps, així va estar en el 74, va faltar al 76, així que també s'ha de tindre en compte la vinculació.
Sí, perquè a vegades hi ha altres assumptes que, per les raons que siguin, polítiques, el que siga, doncs no unixen, però la figura del rei Jaume I és vertebradora, perquè tots ens reconeixem fills de la fundació que representa el Regne de València i del que va representar la figura del rei Jaume I. Vull dir, això ens unís a tots els pobles. Sabem també que hi ha unes comarques del Regne de València històricament castellanoparlants o castellano-aragoneses i les altres, la majoria, valencianoparlants, però al final en la fundació tots ens unim per allò que representa el rei Jaume I. Per tant, és vertebrador, perquè anem on anem del regne, del País Valencià, la figura del rei Jaume I és primordial i no hi ha dubte, no?, que és el nostre naixement com a poble, com a valencians, està lligat íntimament, directament, a la figura del rei Jaume I.
I també s'ha fet aquesta presentació a l'Hostal del Rei, que, diguem, sempre s'ha vinculat, no?, als orígens de la ciutat.
Sí, perquè és l'edifici més antic que tenim al poble, pràcticament contemporani a la pròpia fundació de la ciutat. És un edifici que cal posar en valor juntament, jo diria, d'antics amb la Torre Motxa, perquè ja sabeu que en l'època del desenvolupisme, en el franquisme, doncs així es va perdre molt de patrimoni i per això no podem deixar que el poquet que tenim es perga. Vull dir, per això també la presentació d'aquestes jornades l'hem fet ahir, d'una manera simbòlica, per posar en valor el que representa l'Hostal del Rei, on, com sabeu, també va morir la reina Maria de Lluna, i que, per tant, té moltíssima història i ha vist aquest edifici passar moltes coses en aquesta ciutat.
Guarda molts secrets, no?
Guarda molts secrets, exacte.
I també s'ha comentat que gràcies a aquestes jornades i que s'espera que tinguin continuïtat perquè són quelcom seriós, és que Vila-real i Alzira puguen ser punts de referència bibliogràfica per a buscar qualsevol tipus d'informació del segle XIII i també de la figura de Jaume.
Sí, a banda, com sabeu, el president de la Vila és d'ací, de la nostra ciutat,
la terra.
Per tant, el tenim a prop i en Issa, no només en la recerca bibliogràfica, sinó en el dipòsit documental, exactament, que això seria el que comentaves, volem, juntament amb Alzira, ser seu, perquè la recerca, les investigacions al voltant de la seva figura, del rei Jaume I, doncs això, que estigui a Vila-real com a punt de trobada. Uh-huh. I a banda, això també ens vertebraria, agafant la paraula vertebrar, amb altres territoris com el mateix Aragó, Catalunya, Balears. Sabeu que el rei Jaume I està al monestir de Poblet. Al monestir de Poblet trobem en la façana l'escut de Maria de Lluna, de la reina Maria de Lluna. Per tant, aquesta vinculació jo personalment l'ampliaria fins i tot una miqueta més.
Uh-huh. I sí que potencialitat moltíssima aquest assumpte, tot i que ve ja d'uns segles enrere.
Sí, però a vegades la nostra història ja no és el que porta com a simbolisme, que també, sinó tot el debat, havíem parlat també de lleis, no? Però moltes uh-huh. vegades posem en valor que els valencians volen decidir, doncs, per exemple, sobre l'electricitat, la llum, el tipus de si ens casem amb gananciars uh-huh. o no, separació de béns. Uh-huh. Totes aquestes coses doncs, tenen la seva història, el seu desenvolupament, i com les posem en valor, doncs reconeixem el nostre fet com a poble. Que partís de la figura de Jaume I, evidentment.
Això no s'ha d'oblidar. Sí que serà el dia 17, ho recordem, el 17 de febrer, per a les persones que estiguen interessades, amb entrada lliure a la Casa dels Mundina.
A la Casa dels Mundina, el pròxim 17 de febrer, de matí a les 9:30 i de vesprada a les 4.
Uh-huh. Doncs aquest és un dels temes que volíem proposar avui o que ens ha portat avui el regidor, perquè també anem a agafar ja aspectes de l'època actual, de les tecnologies, no? I ja parlàvem fa unes setmanes amb una tècnica també de la BL respecte de la normalització, l'ús. També s'està fent des del consistori un esforç gran per a que Vila-real aparega ben escrita a les xarxes socials, ja que també és complicat, no? Moltes vegades internet és molt gran, el camp és molt gran i acotar és complicat, no? Ficar, diguem, aquestes normes.
Sí, jo explico una miqueta des que vaig entrar com a regidor els passos que m'han anat donant. Les xarxes socials són complicades per una raó, i és que sovint no hi ha una única empresa darrere, sinó que hi ha a vegades 10, 20... Vaig a posar el cas de, tots coneixereu Facebook, els que feu servir les xarxes socials, Facebook, Twitter, on apareix encara ara el nom ja totalment en desús, Vila-real de los Infantes. Per què apareix això? Doncs molt fàcil. Jo em vaig posar a investigar i vaig enviar la carta des de la regidoria a Facebook directament, a la seu de Madrid. I ens van contestar que ells no tenen la seu a Madrid, sinó que la tenen a Dublín. Perquè ja sabeu que Dublín fiscalment a aquestes empreses els facilita moltes coses, pagar menys impostos.
Són ventajosos.
Són ventajosos, deixem-ho ahir. I aleshores què passa? Doncs jo, la regidoria, ens posem en contacte amb Facebook a Dublín i ens contesten que és una miqueta com la pilota que es van passant i al final et tornes boig, però bé. En concret, aquesta xarxa social de Facebook fa servir un motor que és el que es dedica a ubicar els pobles, les ciutats i tot això. Aleshores, ells, a través d'un sistema de GPS, ubiquen uh-huh. que estàs a Vila-real i llavors t'apareix el nom automàticament. Però no és Facebook la que t'ubica, sinó uns segons, en aquest cas, Bing. Facebook utilitza Bing, Twitter crec que utilitza Google Maps. Diguem-ne, després està Maps d'Apple, i diguem-ne que hi ha com bàsicament 10-11 empreses que es dediquen al tema dels mapes. Uh-huh. Aleshores, les xarxes socials no són empreses de mapes, sinó que compren, diguem-ne, el servei d'ubicació dels mapes. Aleshores, tu quan vas a les empreses de xarxes socials, ells simplement s'han adherit. Aleshores, per a que corregisquen els problemes que tenim d'ubicació i de noms, no has d'anar a Facebook, sinó que has d'anar a aquestes empreses. Un problema afegit és que a vegades ho canvien, van canviant el contracte, ara és Google Maps, ara és Bing, ara és no sé qui, i aleshores, clar, una vegada resolt el problema, torna
a aparèixer,
a generar-se. Uh-huh. Aleshores, ens hem adreçat a aquestes empreses, estem esperant a que ens contesten, els hem dit quin és el nom oficial de la ciutat i d'alguns carrers, per exemple, us poso un exemple que jo crec que és bastant evident, hi ha un carrer així que és el carrer de la Mare de Déu del Roser, i apareix en els mapes com Virgen del Rosario. Un roser, sabeu que és un rosal en castellà, un rosario, però no sé per què en aquesta empresa de mapes apareix així, incorrectament, i aleshores des de normalització enviem la carta, més que res perquè podem tindre problemes que estem buscant un carrer a través del mòbil, com molts haurem fet avui en dia.
I no topetar-ho.
I no topetar-lo perquè és que no té el nom que li pertoca. Uh-huh. Aleshores, estem en ICES, estem darrere, potser en algun moment, si no es fan molt de cas, ja requerirem que els vilarrealencs i les vilarrealenques facin una miqueta de força perquè al final és una empresa, i és la decisió d'un empresari normalitzar això. No és com allò que aprovem des del consistori, ja sabeu, o si no ho sabeu, recorde, quan aprovem el nom d'un carrer o d'una ciutat, primer és el municipi el que aprova, el ple, en aquest cas el de Vila-real no hi ha dubte perquè es va aprovar amb el 100%, després això passa al BOP, s'ho publica en el butlletí oficial
de la província,
i d'ahí passa a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística. Quan arriba a l'INE ja és completament oficial, vull dir, ahí ja no hi ha cap mena de dubte i és la font totalment fiable. Però les xarxes socials, diguem-ne, que tenen el seu propi criteri, perquè com és una empresa, doncs tu li poses el nom que a tu et ve de gust. I és en aquest sentit que hem d'anar recordant perquè utilitzen la font que toca, que en aquest cas és l'INE, l'última font, o el recordatori nostre per a que ho corregisquen.
És una miqueta David contra Goliat, no? Sembla, i si no, aquestes grans empreses que a saber on tenen, no? Moltes vegades la seu, un ajuntament i si no, xicotet, no? A més d'uns 50.000 habitants, diran, pues mira, a mi que m'importa el que els parega d'ells, no? Si està ben o mal ficat.
Clar, jo he parlat de Facebook perquè és el més conegut i va associat a Bing, si no recordem malament, que és el motor de mapes de Microsoft, però en altres casos m'he hagut d'anar a Luxemburg o als Estats Units, vull dir, realment has de tindre molta paciència per a resseguir cada cas de cada xarxa social. Hi ha de menys conegudes i de més conegudes, però algunes que estan millor, altres pitjor. Per exemple, Google Maps està relativament raonablement bé. Bing, en algunes coses està molt bé, en altres és millorable, però en qualsevol cas, nosaltres com a ajuntament no ens posem a disposició de, si algú ens està escoltant, que treballen aquestes empreses,
i puga tirar una maneta.
I puga tirar una maneta per a aconseguir la normalització en les xarxes, que és el que estem buscant.
O sigui, per intentar-ho no serà, no? Per la regidoria no quedarà.
Per descomptat, a banda la carta certificada per a que conste que
s'ha enviat, no?
Que s'ha enviat i que no hi hagi cap dubte. Sí, sí.
Sí. Però per ara cap resultat aixina positiu, més enllà que Facebook ha tirat una miqueta balons fora. No? Però...
ara mateix estem esperant la contestació de Dublín, que he comentat abans. Imagina que arribarà en algun moment. He de dir que normalment ens han contestat, no per a solucionar-ho, però contestar-nos ens han contestat. I que jo, com sóc una persona, els que em coneixeu, sumament cabuda i meticulosa, doncs ahí estaré damunt. I totes les aportacions que facin les ciutadanes i ciutadans de Vila-real, doncs estic a la seva disposició. I l'objectiu últim és això, que normalitzem, perquè a vegades, clar, avui en dia que estiga en un arxiu oficial el nostre nom bé, està molt bé, però és que les xarxes socials s'utilitzen molt més sovint que un arxiu oficial avui en dia. Per tant, quasi que ha passat a tindre més importància. I la gent, amb raó, em diu... Santi, regidor, a veure quan solucionem això, i jo estic darrere del tema i així ho explique, obertament perquè tot Vila-real sàpia per on anem.
Doncs esperem que prompte, més prompte que tard, puguen contestar aquestes grans empreses. Regidor, moltíssimes gràcies per apropar-nos avui a aquestes dues situacions d'actualitat. Moltíssimes gràcies i parlem en uns dies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs nosaltres anem a fer l'última de les pauses perquè rebem a més convidats. Parlem amb la gent d'Esmara.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I nosaltres avui volem parlar amb Esmara, perquè hem de comentar diverses coses. Per això ens acompanya Anna Serrano. Molt bon dia.
Bon dia, vosaltres també.
Anna, hem de parlar de la situació que s'està vivint en els, en els campaments del Sàhara. Quina és aquesta situació?
Pues, aleshores, la situació és lamentable, val? Més que mai necessitem aquesta ajuda solidària de la recollida d'aliments, també la de traure xiquets allí, perquè la veritat és que ara sí que és veritat que estan ja sofrint els permetats per culpa de la falta de menjar.
O sigui que no tenen menjar, que no tenen salut, que fa falta, no?, que se'ls tire una maneta, que se'ls ajude en coses tan bàsiques, no?, com els aliments o com portar-los cap ací i tindre'ls durant uns mesos, no?
Exacte. La veritat és que, com sempre voleu, no mai demanem diners, no mai demanem coses que no siguin necessàries, demanem menjar bàsic, llegum, arròs, oli, sucre. O sigui, és que només en el que demanes, en el tipus de menjar que demanes, ja es veu que és una cosa de primera necessitat.
Comentàveu a través de del vostre Facebook que el que més necessiten o el que creus que seria indispensable és l'oli, les gentilles i el sucre.
Sí, però també tinc que explicar una cosa, perquè a la nostra comunitat s'hemos assignat aquest tipus de menjar, m'entens? Entonces, es per això que moratos recollim això, millor en una altra comunitat repleguen llet, m'entens? Però sí. Nosaltres és això el que s'hemos assignat i així està tot molt més ben organitzat. Tinc que dir que enguany l'Ajuntament també va col·laborar amb nosaltres en un projecte per celíacos. Dono les gràcies per aquest detall, m'entens? Perquè ja t'he dit, cada vegada hi ha més malalties.
Vols dir que aportaran també, no?, aliments per a celíacos.
Sí, van a ficar una miqueta, un gran d'arena i important.
Perquè, clar, anem a recordar-ho, anem a destacar que aquest divendres comença la campanya de recollida d'aliments per als campaments de refugiats saharauis.
Bueno, de fet, en els col·legis això ja estem fent campanya tot el mes. Com bé has dit, estarem en la sede de l'associació, al carrer Sant 91, allà en planta baixa.
Al carrer Sant Miguel, no? És que te sembla una miqueta entretallada, Anna. En algun moment, la cobertura ens falla.
Pues pot ser que, no sé. Però... Bueno, estarem allí, que és la sede social, m'entens? I portes obertes, tota la gent que vulgui arrimar-se, pues, a veure, nosaltres diem aquest tipus d'aliments, però tot és benvingut. O sigui, nosaltres és igual, tal que siguin pues, aliments que no són perecederos, m'entens?
Sí, o sea, claro, que no se facin a malbé, vamos, per entendre'ns.
Sí.
Des de aquest divendres o només aquest divendres se farà la recollida?
En la sede estarem este divendres ja van, perquè la caravana va eixir prou ràpida en guany, entonces este divendres. Però no obstant, en tots els col·legis s'està fent campanya.
Molt bé.
Per tant, o mos criden a vosaltres i vosaltres mos crideu a vosaltres.
Claro.
O sigui que n'hi ha algun contacte, vamos.
Durant tota la jornada, Anna, se poden arreplegar?
Estarem des de les 7 a les 8 i mitja.
Molt bé. O sigui, que qualsevol persona que vulgui aportar el seu granet d'arena, per més xicote que siga, que no li doni ningú vergonya si diu, mira, jo només he pogut comprar un paquet de gentilles.
Ui, ojalà totes les persones portaren un quilo a soles. Vamos, és que nosaltres agraïts, contents, i no veges si només fora un quilo o aportar més pressupost, però que si només pot portar un quilo de gentilles, que a veus el que val un quilo de
claro,
gentilles, un
ja
quilo
d'arròs,
m'entens? Nosaltres contentíssims, agraïts. No se juzga ningú.
Claro. I una vegada que aquests aliments estiguen ja en la seu d'Esmara, anem a contar una miqueta com arriben, quin és el procés per a que la gent estiga tranquil·la, no?, i sàpiga els seus aliments de quina forma arriben als campaments.
Pues jo t'explique perquè això va de primera mà, de mà a mà directe, no passa per ningú. Nosaltres mateixa som els que recollim. Està més que carreguem el camió, trasgrau, el camí que li donen les gràcies, ens transporta directament a Alacant, on tota la comunitat acudim el mateix dia, carreguem nosaltres el camió, que el precintem, i en una setmana és directe ja per barco a Argelia i d'Argelia al puesto.
Molt bé.
O sea que no passa per mans de ningú. Nosaltres fem tot el treball, val? I arriba directe.
I a més teniu constància de que arriba.
Sí. Allí els nostres camions estan precintats i carreguen al puesto. Això no se pot obrir per ningú. Van encantats.
Molt bé. Doncs això que quede clar, Anna. I d'altra banda, parlant d'un altre tema que comentàvem a l'inici de l'entrevista, ja esteu començant a gestionar l'acolliment de xiquets i xiquetes saharauis per als mesos d'estiu, com sempre feu. Per això, no?, necessiteu l'ajuda o necessiteu que les famílies de Vila-real s'involucren.
Pues en això també estem, perquè n'hi ha que traure xiquets d'allí, dels 50 graus de temperatura que fa en l'estiu, entens? I n'hi ha que traure's perquè és precís per salut, per alimentació i per decisions de metge. Entonces, nosaltres sí, hem començat un poc d'abans de fer la campanya, perquè sempre es començàvem allà al març, però no. N'hi ha que fer-la perquè podem fer una crida molt important. N'hi ha xiquets que no han eixit mai del desert, n'hi ha que traure crios. I a veure, el que dic sempre és que no és una despesa per a les famílies, perquè l'Ajuntament paga el viatge dels xiquets. És ficar un pla d'arròs més, un desayuno i un sopar i no res més. És que les famílies... Vestir-los no és ninguna despesa, m'entens? Entonces, ahí sí que fem una crida important perquè tenim que traure els xiquets. Estan entre 8 i 12 anys, però normalment venen, com hi ha poques famílies, venen sobre 10 anys. Però que la gent s'anime, a fer això.
Que és molt bonico, no? Que ells se ho passen molt bé i, a més, t'omplin. El vore, no?, que tot és satisfacció, que estan molt contents de lo poquet que els pugues donar. És una satisfacció constant.
Sí, clar que sí. Ja, bueno, i no és ningú trauma. La gent pues, fiquen l'excusa. Ai, que els donem, els ensenyem i després els enviem a l'infern. No els enviem a l'infern. Està clar que els enviem a l'infern, però és la seva casa, la seva família, la seva forma de
vida. I per més que les condicions no estiguen allí molt bé, però al cap i a la festa la seva família allí.
Exacte, i ells estan conformats en esperança de un dia poder tornar al seu país, però mentre això no ocorrisca estan conformats i són famílies molt estructurades, on hi ha un pare, una mare, una abuela, un abuelo, i se'n van contents i pagats, m'entens?
Claro,
no és un trauma, mare. I excusa que no és un trauma per xiquets.
Anna, i després també una altra cosa, no? Que si tenen altres fills, els pot vindre molt bé el que compartisquen, el que aprenguen els valors que té aquest xiquet que ve del Sàhara, que no té res.
La veritat és que sí. També és veritat que és un poquet menys que abans, que canvies, però claro, tu veus un que no ha vist mai a Ulla Correnta, que no ha vist mai un bany, no ha vist una piscina, no ha vist una playa. M'entens? Tu t'imagines, els xiquets allí veuen aulla que una vegada al mes es passa una cuba, s'ompli un depòsit de metal imagina't-ho, a 50 graus com estarà aquesta olla de calentet en ple estiu. Entonces, claro, vindre sí, veure tot això que nosaltres es podem oferir, va, que podem compartir-ho, que ens sobra tot.
Pues sí. Pues a veure, si la gent s'anima a acollir els xiquets i xiquetes saharauis, que sàpiguen que seran vale. Juliol i agost, és... com se fiquen sí. En contacte en Esmara?
Va, molt bé, nosaltres estem en Facebook, ens busquen, Esmara i Real, val? I vamos, molta gent ens coneix ja, molta gent que ha tingut xiquets, m'entens? I, sí. I, vamos, i si vos cridaren a vos, teniu els nostres telèfons, sense claro. Cap problema. A més, nosaltres ara anem a escolatges i fiquem telèfons de contacte amb xiquets, que és una campanya prou important. I a veure, si queren només 6 o 7 famílies, fica el que t'estudiem, perquè sí. Sí, ja les tenim. En 6 o 7 més, nosaltres vam contents i pagats. Imagina, fa un poble com Vintegal, que n'hi hagin 14 famílies, 15, que puguem fer aquesta tasca. Ostres, felicitat.
Pues a veure si la gent que ens escolta s'anima i que sàpiga que és una experiència molt bonica, no? Això és el més important, no és que se sofrisca, és que és una experiència bonica i que ompli, no?
Exacte.
Bueno, Anna, a veure si teniu sort, també recordar que la campanya d'aliments, de recollida d'aliments, serà el divendres, que estareu a partir de les 7 de la vesprada a la seu d'Esmara, en el carrer sí. Sant Miguel 93, en el Baix. Sí. Gràcies.
Ahí estarem. I gràcies a vosaltres perquè sempre ens esteu recolzant i ens permetiu a través dels mitjans de comunicació que puguem nosaltres.
El mínim que podem fer. Gràcies. Moltes gràcies.
Vale.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Un minutet passa de les 2 en punt de la vesprada. Deixem pas a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Matà i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que en la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.